Copa Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida i ho fem puntuals com sempre des 12 i 20. Ja saps que t'acompanyem des d'ara mateix i fins a arribar a les 2. Dijous avui, ja 5 de juliol del 2018. Avui, amb una davallada interessant de les temperatures. Hores d'ara, 26 graus a la ciutat de Lleida. No vol dir que s'ha acabat la calor, ni molt menys. Ni molt menys, perquè a més s'espera una onada de calor de cara al principi de la setmana vinent, però avui, en lloc de 31 com ahir, doncs estem a 26. Buscarem tot seguit la darrera hora informativa, també la previsió meteorològica. Parlarem doncs amb Cosme García i amb Jaume Vilella, president del Cercle de Belles Arts, de la figura de Víctor Pérez Pallarés, que com ja segur saps, i si no, parlarem ara a l'informatiu, ens va deixar ahir als 85 anys d'edat. Parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, i les rutes turístiques del Joan Bellmunt ens duran directes cap a la una. A partir de la una, les escapades de Cope avui en directe des d'Andorra. Però abans, Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous continuarà el cel poc ennuvolat, tot i que a la Vall d'Aran es manté la nuvolositat tot el dia amb precipitacions febles i també a la resta de zones pirinenques han d'anar creixent alguns núvols d'evolució que novament aquesta tarda deixaran ruixats i tempestes. Avui baixen les temperatures. La màxima del dia marcarà 33 graus a Lleida o Balaguer, 34 a Tàrrega, 26 a la Seu, 23 graus a Viella. I el vent es manté fluix, variable, amb tendència a bufat de l'oest. Demà esperem una jornada similar, cel poc ennuvolat o serè en les comarques de Lleida. En zones de muntanya aniran creixent núvols i no descartem ruixadets al Pirineu. Les temperatures màximes han de tornar a pujar demà. Les mínimes no variaran. Aquesta nit hi haurà mínimes de 18 a Lleida, 17 graus a Balaguer i a Tàrrega, 13 a la Seu, 10 graus a Viella. Pel que fa al vent, bufarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
Doncs comencem parlant de successos i és que els veïns de Mencui denuncien l'enfondrament a la part baixa del poble i esfondraments a la part baixa del poble i esquerdes als carrers. L'Ajuntament de Soriguera ha demanat un estudi de risc a l'Institut Cartogràfic de Catalunya. És un poble que està al Pallars Sobirà. Detingut per agredir amb un ganivet la seva exparella en ple carrer de Lleida. La dona està traslladada a l'Arnau amb ferides a l'espatlla i a la mà esquerra. A més, el presumpte agressor, presumpte perquè ja sabeu que legalment s'ha de dir així, va marxar corrent i li va deixar el ganivet clavat a l'espatlla. Això en ple carrer de Lleida. Tampoc és que Lleida doncs, sigui una excepció, per desgràcia, en aquest aspecte. Un incendi crema 7 hectàrees de vegetació agrícola i forestal a Massoteres. Això va ser ahir dimecres. El foc es va donar ja per controlat i els mitjans aeris es van retirar. I dos detinguts per robar la recaptació de 4 rentadors de vehicles del Pla d'Urgell. Els lladres van rebentar els caixetins on s'emmagatzemen els diners d'instal·lacions situades a Bellvís, al Palau d'Anglesola i a Golmés. I com dèiem, va morir ahir el pintor i muralista lleidatà Víctor Pérez Pallarés als 85 anys. L'artista, que definia la seva obra com a personal i expressionista abstracta, es va formar a Lleida, Barcelona i París. En parlarem a fons després amb el Cosme García i amb el Jaume Vilella, president del Cercle de Belles Arts de Lleida. Trànsit inicia els tràmits per restringir la circulació de vehicles pesants a la Nacional 340 i a la Nacional 240. Un cop es publiqui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, seran efectives les bonificacions per transitar per l'AP7 i per l'AP2. I l'Ajuntament de Lleida reitera que no té cap contracte que el vinculi amb l'empresa investigada Gespol. Tot això respecte al tema aquest de les aplicacions per controlar els semàfors. Montse Mínguez remarca que no es va arribar a detenir el caporal de la Guàrdia Urbana i que aquest va col·laborar en tot moment amb la policia de l'Estat. Parlem d'esports, ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't el Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de futbol, i és que de Lleida Esportiu, la pretemporada d'aquest equip es veurà condicionada per la participació en la Copa Catalunya. Aquest equip, Lleida Esportiu, que per cert tornarà a estar entrenat per Gerard Albà d'Alejo després d'haver descartat la resta de candidats amb qui s'ha negociat durant aquestes darreres 5 setmanes, ha programat 6 partits per jugar durant l'estiu, abans de l'inici de la Lliga, però resulta d'aquests 6, 3 dels quals corresponen a la competició de la que estem parlant, la Copa Catalunya. Recordem que el primer amistós, tal com estava previst, serà el proper 21 de juliol, o sigui, d'aquí a 2 setmanes i escaig, al Camp d'Esports davant de l'Osca, que és un equip de primera divisió després d'haver ascendit aquest final de passada temporada a la primera divisió. I parlem d'hoquei femení, i és que el Vila-sana, que ja sabeu que hem parlat més d'una vegada amb Ramon Porta, el seu president, doncs resulta que després d'haver fet el màxim esforç i una gestió impecable, doncs han hagut de tancar l'exercici amb un dèficit de 6.000 euros. I tot això és per culpa de l'aplicació de l'article 155 a la Generalitat de Catalunya, la qual va frenar doncs l'arribada d'una subvenció que tenien per valor de 25.000 euros. Ara estan negociant amb la Generalitat per veure si es pot fer efectiva si es pot abonar aquests diners, però de moment han contractat una pòlissa perquè tothom estigui al corrent de pagament per valor d'aquests 6.000 euros. Si no haguessin tancat aquesta temporada, la primera a l'èlit de hoquei femení, amb un superàvit. Hem passat d'un pressupost de 60.000 euros a un de més de 140.000 euros.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que arriba una d'aquelles seccions que sé que t'agrada escoltar, la de fer memòria, la de recordar el que passava fa 25 anys, ens ho condueix perfectament la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Tirem 25 anys enrere, ens n'anem cap a l'any 1993, tal dia com avui, un 5 de juliol.
Doncs els professionals de jardineria i soldadors serien considerats, des d'aquell moment, uns treballs de futur a Lleida. Un informe que va sol·licitar la CAM així ho feia constar. Els cuiners eren els que tenien un percentatge més elevat de col·locacions. O sigui que
mira,
res d'universitaris, sinó a fer-se a aquests oficis. També el Partit Popular i el grup Mixt eren notícia perquè no veien viable en aquells moments l'empresa d'urbanisme. El portaveu de l'oposició, que era Josep Varela, de Convergència i Unió, va considerar secundari que fos mixta o municipal. La paeria tenia previst la seva aprovació al ple del mes de juliol. D'altra banda, el regidor d'Urbanisme, Lluís Torres, va afirmar que seria una empresa de planificació i no constructora, ressaltant que era imprescindible la participació del capital privat. Un any més, el rei Joan Carles, en aquell moment Joan Carles, va presidir l'entrega de despatxos a 493 sergents en un acte a l'Acadèmia de Talarn. El director, en el decurs d'aquest acte, va condemnar l'atemptat etarra a Madrid i es van pronunciar paraules d'elogi cap al batalló en missió de pau a Bòsnia. I amb data 5 de juliol, l'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, feia 18 mesos que no presentava factures als regidors de l'oposició.
Caram.
La coalició nacionalista demanava congelar les taxes especials. Octavi Miarnau, responsable del Departament d'Economia i Finances, va manifestar que quan tingués aquests comptes ja els hi passaria. Convergència i Unió va elevar una protesta a la Comissió d'Economia per aquest fet. I acabem avui. Lleida tenia, fa 25 anys, els índexs de renda més baixos de Catalunya. Els índexs més baixos de Catalunya en la renda.
Fa 25 anys, això.
Fa 25 anys. Les comarques catalanes van llimar diferències amb els nivells econòmics. Cervera era un dels municipis més pobres.
Déu-n'hi-do. Jo crec que ha canviat això en 25 anys.
I tant. Aquí podem veure, amb aquestes dates, la diferència.
Sí, sí. Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
La vida se rige por unos máximos y por unos mínimos. Ofrecerte descuentos de hasta un 30% en toda la gama Fujitsu gracias a los tecnoprecios de El Corte Inglés es nuestra máxima.
Y nuestro mínimo, el precio. Por solo 479 euros podrás llevarte a casa un aire acondicionado Split Pared Inverter Fujitsu.
Los tecnoprecios de El Corte Inglés, mucho más que un buen precio.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat avui a l'inici del programa. Ahir ens va deixar el Víctor Pérez Pallarès, nascut a Lleida l'any 1933. Víctor Pérez Pallarès va ser un dels primers alumnes de l'Escola de del Cercle de Belles Arts, on va estudiar dibuix i va coincidir amb Leandre Cristòfol com a professor. Però avui volem parlar de dues vessants, de la vessant personal, de la vessant lleidatana, de la persona, i també de la vessant artística, que segurament és difícil de separar-les, perquè al final jo crec que era una persona que sentia tan a dins la vessant artística, que era, doncs, una part més de la seva personalitat. Però vaja, que per parlar de tot plegat avui, mira, hem connectat amb el nostre col·laborador habitual, amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
I també hem connectat amb el president del Cercle de Belles Arts de Lleida, qui li agraeixo que ens hagi atès ara en aquests moments, el Jaume Vilella. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies als dos. Són, doncs, moments tristos, suposo. Fa no res que hi ha hagut doncs, la cerimònia de l'enterrament de Víctor Pérez Pallarès. Cosme, a nivell personal, un lleidatà de Socarrel.
Sí, efectivament. Víctor Pérez Pallarès, una gran persona, un gran homenot, el gran fumador de pipa que després va aconseguir deixar de fumar, un home que li agradaven molt els viatges del grup Cogul i que precisament amb la seva dona, l'Anna Mari, pues, van fer moltíssims viatges. La veritat és que era un home molt estimat a la nostra ciutat de Lleida. Recordo la seva darrera participació, i que per mi em va impactar, va ser que l'Enric Castells, abans de morir, volia que ell fes el seu recordatori, la seva portada, i va fer un gravat que jo mateix amb el cotxe, amb un taxi, li vaig traslladar fins al tanatori. En Víctor tenia tres fills: Víctor, arquitecte, Sergi, en aquest cas dissenyador, i també el Gabriel, que és enginyer. La seva vessant, jo diria, més important ha sigut, que després l'amic Vilella us ho informarà, però jo penso que la petjada més important ha estat a la Diputació de Lleida, també a la parròquia del Carme i a Sant Antoni de Pàdua, i com no, a la Pobla de Cérvols i Xerós, on té veritables obres d'art. Allí es poden admirar. I per mi, si t'he de destacar la seva figura, és un gran home, un bon cristià, molt relacionat amb les entitats socioculturals de la ciutat, les benèfiques, i de forma especial amb el grup Toar. Tant ell com Roig Nadal van ser els veritables dissenyadors del grup Toar i de totes les seves representacions. I també t'he de dir que la seva vivenda la tenia a sobre d'una de les entitats que fa moltes exposicions, i que és Res Non Verba. Allí, precisament, és on tenia la seva vivenda, compartia amb la seva dona, i una persona, doncs, bueno, sabíem que estava delicada, però no que hauria aquest traspàs. És medalla d'or de la ciutat, persona, com dic, estimada, va estar a Barcelona, allí va aprendre a fer la composició amb un argentí, i la veritat és que, bueno, sempre quedarà un gran record per mi. El Víctor sempre serà l'amic Víctor amb el qual jo vaig passar moltes estones, ho vaig disfrutar, i tots els lleidatans ho han disfrutat. Suposo que en Vilella te parlarà de moltes altres coses.
Jaume, com a president del Cercle de Belles Arts, que fos un dels primers alumnes, també suposo que em va marcar tota una època.
Bueno, va ser llavors el jove, abans d'anar-se a Barcelona, i ell tenia ja la inquietud de l'art, i es va apuntar a l'Escola de Belles Arts, que va ser fundada pel Mariano Gomà, que a la vegada va ser el primer president del Cercle de Belles Arts. Uh-huh. Era una persona que jo hi tenia molta relació, per diversos motius. Primer, de que havia viscut el Ramon i Cajal número 8, on vivia la viuda, la seva dona, l'Anna Mari, no? I, per tant, van tindre sempre molta relació. Però, a part d'això, doncs vam estar 30 anys sent professors del Col·legi Episcopal. Ell feia disseny, feia art, jo, doncs, era professor de matemàtiques, i, a part d'això, doncs, vaig ser secretari general. És una persona molt vinculada, molt estimada. Va participar ja als primers premis de pintura que es van fer a nivell nacional a Lleida, els Premis Maria Vilaltella, i em recordo molt, perquè el tenim nosaltres, perquè va ser el premi de soci i de participant de Lleida, que eren la plaça de Vinaixa, i que avui aquesta obra l'han cedit dintre del conveni al Museu Morera, juntament amb altres obres. Mm-hmm. I una persona que era molt, com ha dit, molt bé, el Cosme, jugador de pipa, era molt, semblava que no, però era molt xarlista, i quan participava a una sèrie de tertulis, era un home agradable i tal, però sobretot era una persona entranyable per part meva, que ahir quan m'ho van dir que s'havia mort, jo estava a Cambrils, i pues, a primera hora he baixat aquí a Lleida, perquè jo crec que és, com a president del Cercle Belles Arts i ell vinculat amb moltes facetes del cercle, pues tenia de ser present.
Jaume, la seva obra artística com la podem definir?
Sí, bueno, és la seva obra artística té una part de murals, com s'ha dit molt bé el Cosme, que n'hi ha pues, a la Diputació, n'hi ha a l'Ajuntament, n'hi ha a altres indrets, i n'hi ha en cases particulars, sobretot era un home que l'apreciava molt l'arquitecte Bordal, que era arquitecte de l'Ajuntament i va fer murals a les entrades d'una sèrie de vivendes, no? I després ell pues, va tindre una vessant de podríem dir, d'una pintura molt acurada i un gran dibuixant, i després també va fer obres d'art dintre d'un abstracte, però un abstracte pur. Però hi ha una cosa molt important dintre de que esté valorada en ell i esté d'agrair del seu esforç, que va ser un dels fundadors del Grup Cogul. Uh-huh. I el Grup Cogul va donar una impronta al Cercle Belles Arts de canviar molls antics i passar a la modernitat.
Uh-huh. Per cert, al Cosme no li pregunto, Jaume, però coneixes el Cosme, per cert?
Sí, molt, home.
Us coneixeu en persona, Cosme?
Perdona, sí. El Jaume ha estat un mestre de moltes coses, és una persona que m'estima moltíssim, que he seguit la seva trajectòria des que era regidor de l'Ajuntament de Lleida, sé la seva forma de pensar, les seves actuacions, jo penso que semblo de la seva família, tant ell com el seu nebot, pues per mi són persones entranyables. A més, són fills de Sanaüja, que Sanaüja és un poble de molta veterania.
Doncs Jaume...
Sanaüja sota la pluja.
Jaume, ja m'acaba de donar una idea al Cosme, t'he de convidar un dia... Sí. Perquè m'expliquis la teva vida, que jo crec
bé,
que...
Pues,
si no obrim els micròfons... Hem d'obrir els micròfons als de casa.
Perdona,
per
Ricard.
Per mal o per bé, la tinc molt llarga, i Ricard, la vida. I que tens a veure que tinc la mateixa edat, som de la mateixa quinta que el Víctor Pallarés.
Caram.
Per cert, Ricard.
25 anys, jo els faré el 25 de juliol, faré 85.
Molt bé.
El fas sí. Que tinc una sort. I que la salut sempre m'ha acompanyat.
Cosme.
Ricard, que jo et deia que si vols l'entrevista Cosmopolita la tens,
Home,
que
ja ho sé, ja ho sé.
Se li va fer i vam explicar interioritats amb ell.
Ja ho sé.
I si no, et conec amb una... I si no, t'ho explicarà una persona que treballa a la Diputació molt vinculada amb en Jaume Vilella, i que segur que t'explicarà moltes coses més, com vam dir ahir a la seva entrevista
bueno,
Cosmopolita.
Pues, li farà l'entrevista prèvia, així Jaume sí. Després no em podràs enganyar. En fi, escolta, li hem posat una mica de somriure i record a la mort de Víctor Pérez Pallarés. Va ser ahir, als 85 anys, una pèrdua notable per la ciutadania i per l'art en general.
És un moment trist, però recordant aquest home que ha fet molta cosa important per l'art, crec que has de somriure una mica.
Sí, tant.
L'agraïment de cara a aquesta persona.
Vols que et digui una cosa, Ricard, per acabar?
Digue'm, va.
Jo, si tingués que fer un gravat, estic segur que saps quin gravat faria.
Quin?
Un colom de color blanc i amb el pic portant la bandera de la ciutat cap a dalt al cel.
Mira, és un bon gravat. Avui hem estat amb el president del Cercle de Belles Arts de Lleida, el Jaume Vilella, que li agraeixo que ens hagi atès. Jaume, escolta, el dit, ara tinc el teu contacte, ja busquem un dia, ens coneixem i acabem de parlar també de la teva vida.
Vale, parlarem una estona i llarga. I història de Lleida, que pel motiu que sigui, pues, la seva amiga, hi ha hagut tants anys que hi ha estat dedicat a la vida social,
haurem cultural... Haurem de fer diversos episodis, Bec, capítols.
Bueno, potser sí. Hi ha la vessant cultural, la vessant esportiva i la vessant social.
Pues ja li busquem. Jaume Vilella, gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres,
Bon dia.
I un gran sentiment per la família.
I tant, gràcies. Cosme García, doncs, bueno, una gran perdua. Avui hem volgut ressaltar aquesta figura, jo crec que era de justícia. En parlarem, suposo, en els propers mesos. Segurament que tornarà a sortir alguna manera i durant molts anys, perquè ha deixat molta obra distribuïda.
Sí, precisament des d'aquí també el meu condol en nom del meu grup teatral Toar, que era el seu grup. Precisament ara que fèiem l'assemblea, la fèiem a l'aix de casa seva, i ell sempre participava, i l'Anna Mari també estava amb nosaltres. Per tant, la condolència en nom dels meus companys del Toar.
Cosme García, gràcies, bon dia.
Bon dia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Viatges per autopista? La seguretat és important per tu i per nosaltres. A Autopistes t'acompanyem en els teus desplaçaments perquè els teus viatges siguin més còmodes i segurs. Si has de viatjar, vine a visitar-nos el 14 i 15 de juliol a l'àrea de servei de l'Empordà, direcció Barcelona, i revisarem el teu cotxe ràpid i gratis. Perquè a Autopistes volem que tornis, viatge segur.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Estàs pensant en treure't el permís de conduir? Vine a Autoscoles Miró. Tots els permisos, cursos intensius matí i tarda i horaris a convenir. Professorat de primer nivell. Centre autoritzat per als cursos de professionals del transport ADR, CAP, competència professional, entre d'altres. Autoscoles Miró, més de 50 anys formant conductors. Estem a Guissona, Agramunt, Artesa de Segre i Lleida. Truca'ns al 973 21 26 29.
Braseria Qui, un bar-restaurant molt acollidor i amb la brasa sempre a punt. Esmorzars, la millor carn, gran assortit d'ibèrics i formatges de la Manxa. Menú diari i menú especial de cap de setmana. Prova les nostres especialitats com el lechazo al forn, el cocido madrileño, el bacallà al pilpil i marmitaco. Demana pressupost per sopars d'empresa i amics. Braseria Qui, a la Nova Balàcia, carrer Enric Pubill, Loparrano 16. Reserves al 973 83 28 10.
Segones rebaixes a Lázaro Sabateries. Sí, sí, ho has escoltat bé. Apliquem directament la nostra tarifa de segones rebaixes. Aprofita per comprar la nostra col·lecció a preus increïbles. Gaudeix dels descomptes de segones rebaixes des del començament a Lázaro Sabateries, amb la qualitat i atenció personal de sempre. T'esperem a Balaguer, Tàrrega i Mollerussa. Segones rebaixes a Lázaro Sabateries. Te les perdràs?
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que parlem de nutrició i de salut. Com sempre ho farem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, a ver, has hecho brazos, ¿no?
Hiciste. Soy más moreno que...
Bueno, además, oye, has sacado un tema, nada, una pincelada. Que aunque la gente diga, no, es que estoy en el agua, crema protectora, ¿eh?
Desde luego.
Porque todo lo que es la cabeza, la cara, cuello, hombros, brazos, esto, si te pones a mediodía en el agua, se quema, ¿eh?
Se quema, y además una crema solar más o menos con una calidad concreta,
sí,
porque
correcto.
Hay algunas cremas solares bastante... Que aunque te las pones no terminan de proteger lo que deberían, ¿no?
Bueno,
entonces
mucho famoso en Formentera.
Alguno.
¿O no te dio tiempo a verlo?
Alguno. Y además con nosotros nadaron dos personas que se dedican al tema de la televisión y tal, porque venían a apoyar la fundación. Ajá. Y tal, estuvieron con nosotros. Bastante interesante, todo muy bien, muy bonito, muy chulo.
Muy
Formentera es genial para nadar y te da una vitalidad que no veas.
¿Ya gastéis al objetivo?
Sí. Además este año había mucha gente nueva que no conocía la historia, que venía por primera vez, y entonces es muy animado porque, pues bueno, hay gente que no, ya, yo es mi tercer año, ya lo conozco, sé cómo va, pero bueno, nadamos bastantes metros y todo sobre la marcha, pocas medusas, alguna picada. Pero bueno, ya los que vamos a nadar a Formentera, los que nadamos por allí, ya sabemos que medusas siempre hay, o sea que...
Vaya. Ja sabeu que el Cristian el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde de Porqueres, número 74, i a internet, a disantanutricion.com. Aquí, a més, ja sortireu enllaçats cap a les xarxes socials, que són molt actius, i ara el nou canal de YouTube, que els podeu seguir com a mínim un cop a la setmana amb un vídeo nou, amb temes encapsulats, d'aquests temes importants, doncs encapsulats. Et parlem d'un tema concret perquè tinguis tota la informació. Mira, ja te voy a avanzar que la setmana que viene és l'últim programa de la temporada, després te voy a dejar de vacaciones, y como no sé si nos vamos a ver o no, si vamos a hablar por teléfono, te he dejado aquí encima de la mesa el contrato para renovarte la colaboración para el año que viene, ¿eh?
Bueno, a ver, estas condiciones.
No, te lo hago firmar ahora antes de que te hagas más famoso, porque si no después es un problema.
Sí.
Se os sube la fama a la cabeza y no puede ser. Ya, claro, es que ahora ya sales en el YouTube y esto ya es un problema, ¿eh? Pero mira, te voy a dejar ya un tema para la temporada que viene.
Dime.
Un tema para la temporada que viene, te lo digo ahora, ¿eh? Porque hay alguna persona que me ha dicho, oye, que me cae muy bien, habla muy bien, Cristian, pero ya está el amargado de siempre. Este chico está amargado, porque no come nada, no te deja comer nada y yo no sé cómo lo hace para comer. Y esto lo enlazo con el tema de una buena nutrición es un estilo de vida. Me lo dijeron con buena cara, ¿eh? No, es un amargado porque, claro, nos prohíbe todo lo que nos gusta. Bueno, claro. Esto ya lo habrás oído más de una vez, ¿no?
Muchísimo.
Pero he leído y he oído más de una vez que, al final, la buena nutrición es un estilo de vida. Uh-huh. Es tomarse la vida de una manera diferente.
Bueno, es simplemente que pienses, por ejemplo, Ricardo, tú tienes una manera de comer, una manera de cocinar, una manera de vivir en torno a la alimentación. Esa manera es tu manera y es tu normalidad. Quizá es diferente a la mía y es diferente a la de tu compañero o incluso a la de tu mujer o de tus hijos.
Seguramente.
Entonces, lo que intentamos en general es que esa normalidad cambie tu perspectiva, porque para ti esa normalidad, eso es lo normal. Pero lo normal es relativo.
Sí, correcto.
Entonces, el estilo de vida y la manera de comer y la dieta ha de ser ese estilo de esa nueva normalidad. ¿No? Esa nueva normalidad, lo que tú percibes como normal, lo tienes que empezar a cambiar, porque tu normalidad te genera un problema, ¿vale? Entonces, es una manera de hacer, de comer, de vivir y de relacionarme con la alimentación. Y es tan sencillo como eso. Y es mucho más fácil de lo que parece. Pero lo que pasa es que tenemos que empezar a abrir un poco la mente, abrir un poco el panorama, abrir un poco la visión, ¿no? No consigo salir afuera si no hago ciertas cosas. No es verdad, puede cambiar si lo aprendes a hacer de otra manera. No quiere decir que sea más aburrida, quiere decir que es diferente. Y ya está. Eso es el estilo de vida. Pero para esto tenemos un programa, no, sino que tenemos 40 programas, si quieres.
Pues
porque
vamos a hacer 40.
Hay detalles, miles de detalles en este sentido.
No, vamos a hacer, porque yo creo que al final la gente, si se lo enseñas bien, ven la parte positiva y hacen el cambio.
Claro.
No deja de ser curioso que cuando una cosa no nos gusta, lo liguemos con el amargo, el sabor amargo. Es curioso, a mí el sabor amargo me gusta, pero en general es un sabor que está mal valorado. Oye, Cristian, hoy tengo un tema para ti, que esto sí que nos lo han enviado a través de WhatsApp, 664-526-180, y es el siguiente, más de una persona. Dice, ya sé que el agua es lo mejor, pero al final también aburre. ¿Qué puedo beber y que no sea un problema para ya la salud, sino para el tema de calorías y todo?
Claro, el qué beber en verano,
claro.
Sobre todo el qué beber en las terrazas cuando salgo, el qué me hago que no me aburra, es súper difícil, es una consulta constante, porque parece que nos sentamos en una terraza y no podemos beber nada más aparte de alcohol, vino, cerveza, especialmente champús. Bueno, es un tema complicado, ¿eh? Porque cuando nos sentamos en una terraza parece que no podemos tener dulce, solo queremos algo dulce, queremos algo que no sea agua, ¿no? Y es complicado. Es muy importante que la persona piense que hay una opción que se llama agua, y a veces nos olvidamos, es importante, simplemente que nos acordemos que está ahí, y que puede ser que dentro de esas opciones esté agua. Y todas las modalidades, ¿eh? Porque agua con gas, con hielo y limón, agua sin gas, agua sola, es una de las posibilidades, ¿no? ¿Qué me pido cuando estoy en una terraza? Pues bueno, probemos qué tal el agua y ya está, ¿no? Es interesante. Hay veces que le digo a una persona, prueba de pedir agua, y cuando la pide, pues entonces encuentra esa manera, ¿no? Es encontrar el que puedo hacerlo, ¿no? Pero bueno, si no queremos agua, pues tenemos muchas otras opciones que se pueden unir, ¿no?, a lo que pido cuando estoy en una terraza. Una de ellas son las bebidas sin azúcares, las bebidas cero. Esto es una pregunta bastante frecuente. Si me pido un refresco cero, ¿es peor que un... si me pido una bebida que no es cero, que es azucarada, ¿no? Bueno, son muy diferentes una entre la otra, porque una de ellas tiene azúcar y la otra no. Y entonces, si buscamos en la ingesta, va a reducir la ingesta de azúcar, pues está muy bien que podamos hacer una bebida cero. Lo importante de las bebidas cero, las bebidas light, es intentar no tener un hábito concreto de esta bebida, ¿no? Porque si preguntaros a vosotros mismos cuántas Coca-Colas o cuántas bebidas cero os bebéis a la semana. Porque claro, hay veces que tú le preguntas a una persona, me preguntan, ¿qué bebo cuando voy a una terraza? Entonces la siguiente pregunta mía es, ¿cuántas veces vas a una terraza? ¿No? Porque, claro, no es lo mismo que yo vaya 3 veces, 4 veces a la semana que una vez. Y si voy cada día a un bar, a un sitio, pues tampoco es muy diferente, ¿no? Entonces, si un día te apetece, es ocasional, podemos añadir una bebida cero. Si estas bebidas cero las encontramos de manera que siempre lo hacemos, incluso en casa tenemos bebida cero, pues no es una buena opción según cómo, ¿no? Luego tenemos las bebidas que son alcohólicas, ¿no? Cualquiera de ellas está incluyendo una bebida que es pues con alcohol y con azúcares, ¿no? Esto es, mucha gente lo dice. Estoy en lo mismo. ¿Por qué no? Me puedo beber una cerveza si es muy ocasional, o una copa de vino, o cualquiera de estos, ¿no? En una terraza. Pero claro, si voy cada día a una terraza, pues no es una de las mejores opciones, ¿vale? Intentar ir trampeando un poco, porque si dice, mira, pues es un fin de semana, me apetece una cerveza, ¿por qué no hacerte una cerveza un poco más pequeña, un zurito, o hacerme un quinto, no hacerte una botella entera? Ahora, si hacemos cada día voy a tomarme algo, no hace falta. Si bebemos vino en casa, tampoco hace falta. Entonces, encontrar un punto medio, porque nada ni es bueno ni es malo en la nutrición, ni en las bebidas, ni en las comidas. Nada es el demonio, ni nada es... Se trata de buscar un punto medio. Yo mismo, cuando digo, ostras, esta semana no he bebido nada, no que no se tome como regla. Mira, ahora estamos en directo y hay uno que me pregunta, ¿qué tomo yo? ¿Vale? Y pues depende, ¿no? Depende de cuántas veces, ¿no? Yo, por ejemplo, si durante la semana no he bebido nada de alcohol y salimos a una terraza con unos amigos, me apetece, me suelo pedir un vermut. Me gusta, ¿vale? Un vermut negro con un poquito de limón, lo que sea. Ahora, si ya he bebido cerveza durante ese día, si ya tengo después una comida que voy a beber alcohol, pues entonces no me pido un vermut. Me pido más agua con gas, utilizo bastante, hielo y limón, ¿vale? Un tipo de bebida de este tipo. Las cervezas, hay la sin alcohol y con alcohol. También es una opción, ¿vale? La cerveza sin alcohol, recordemos que no tiene alcohol, pero tiene cierto aporte de azúcares. Entonces también se puede unir. Y luego tenemos, no nos olvidemos, de café con hielo, infusiones con hielo, alguna bebida que no tenga ni azúcares ni sea de este tipo, ¿no?
Hace tiempo, por cierto, hablamos de los tés.
De los tés.
Si te lo haces tú mismo y lo enfrías, ¿es una buena opción también?
Es una buena opción. De hecho, algunas veces cuando vamos a una terraza o lo que sea y a mí me apetece algo de este tipo, pues me pido un té con hielo, por ejemplo, ¿vale? Un té con leche y hielo está muy rico también, ¿vale?
Siempre mejor hecho en casa que...
Bueno, a ver, ahora estamos pensando en el momento que vas fuera.
Hay refrescos a base de té, y eso ya es otra historia, ya no es un té, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, ahora ubiquémonos en el punto este de la terraza, que ¿qué pido? Uh-huh. ¿Y qué pido que no sea algo azucarado o con alcohol?
Pues un té con hielo, pues es una buena
opción. Pues es una opción. Si no he bebido mucho alcohol durante la semana, puedo tener alguna opción de alcohol. Si no tomo suficiente bebidas con cero azúcares entre semanas, si nunca los hago, lo puedo pedir. Ahora, si tenemos bebidas, refrescos en casa y alguna vez lo hago, pues no es una opción, ¿vale? Ir trampeando un poquito, que nada ni es bueno ni es malo en la nutrición.
Correcto.
Es poner un punto medio con todo.
Y tan que sí. Bueno, pues ja hem avançat un gran tema de cara a la temporada vinent. És un tema que ens durà a passar per molts ingredients, molts menjars, moltes maneres de cuinar, però al final jo crec que engloba tota aquesta... aquesta història de la nutrició i de la salut, que encara hi ha molta gent que resisteix a dir, bueno, però per una vegada, bueno, és autoenganyar-se, eh? Al final hem de tenir clar que el teu vehicle, si és de gasoil o és de benzina, no hi posem el que no és. És a dir, si tu tienes un cotxe dièsel, no vas i li pones gasolina, perquè no funcionarà bien. Pues és el mateix, el cos, hi ha coses que no li van bé i no li van bé. I hem d'acabar entenent això. Nosaltres, com sempre, tenim una font fiable, és un nutricionista de veritat, és el Christian Didier, i, per tant, ull, defugiu també a vegades de les notícies aquestes sensacionalistes, no dic ja a la premsa tradicional, sinó a internet, que és el gran difusor de me han dicho, he leído, he visto que hay un nuevo estudio. Ull amb totes aquestes notícies, perquè s'ha de tenir cura.
I además, sentit comú, és sentit muy comú. Curioso que según la noticia me interesa, me la quedo,
sí,
y la llevo a cabo.
Correcto.
Pero según qué noticia no me interesa tanto, entonces ya no la...
Es verdad. Christian Didier, la semana que viene último programa de la temporada, a ver qué nos preparas.
Ricardo, gracias.
A punt d'arribar a la una, ens falten aquests minuts en els que el Joan Bellmunt ens condueix amb la ruta turística que toque per les comarques de Lleida. Per cert, avui acabem el Solsonès. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
La
bon
darrera proposta del Solsonès, eh?
Sí, la darrera, perquè ens van proposar fer-ne tres de cada comarca.
Tres de cada.
Si no, el Solsonès en podíem fer moltes més.
A moltes.
I la d'avui també, per mi, és un d'aquells indrets que val la pena... No val la pena, és d'obligada visita per conèixer una realitat artística, cultural, religiosa, etc., que és l'església i el cementiri d'Olius.
Ah.
És l'únic cementiri gaudinià que tenim per aquí. Hi ha una cripta aquí a l'església d'Olius, que baixes a sota, l'altar de dalt és el de Sant Esteve i l'església té la cripta baixa. És una preciositat i per això dic que és d'obligada visita. Cal dir que era el 21 de desembre de l'any 1079, havia d'estar dit 1079, quan tingué lloc la solemne festa i acte de consagració del temple de Sant Esteve. La nova església va ser consagrada sota una doble advocació. D'una banda, l'altar superior fou dedicat a Sant Esteve, mentre que l'inferior va ser dedicat en honor del sepulcre del Senyor i de la Mare de Déu. Avui cal que el viatger visiti aquest temple, ja que és una veritable joia d'art. Restaurat el 1969, s'ofereix avui al viatger amb tota la seva grandesa. És una peça capdalt del romànic a les nostres terres i que per ella mateixa ja val un viatge. Per arribar-hi, cal que agafeu, un quilòmetre després d'haver passat Solsona i en direcció a Manresa, la carretera que porta a Berga. I a uns 4 quilòmetres aproximadament, trobareu un desviament a l'esquerra, que està molt ben indicat, i que seguint-lo trobareu a un quilòmetre l'església del cementiri de Sant Esteve d'Olius. Per la porta d'entrada s'accedeix a la part posterior, on es conserven unes sepultures, una pica baptismal de pedra i una d'aigua beneita. Si ve per unes escaletes laterals, es pot pujar a la part superior, on hi ha dedicat l'altar de Sant Esteve i que dona nom al temple. Però allò que més atreu l'atenció és la bellíssima, bellíssima cripta que hi ha sota aquest altar. Si baixa per una escala de pedra, des del mig de la nau, amb sis columnes centrals de les quals surten arcs en forma de palmera, i el conjunt d'aquesta cripta forma un lloc de pau i recolliment realment impressionant. Hem de dir, però, que la il·luminació hi juga un paper molt important en aquest retrobament, un retrobament equilibrat de silenci i de pau. Cal també que el viatger visiti i admiri el cementiri que es troba a pocs metres, a molts pocs metres de l'església. És una obra única a les nostres terres per les seves característiques i per les formes gaudinianes. Tot ens parla i evoca la figura de Gaudí. Però com va arribar a Olius aquest estil? Doncs hi va arribar el 1916 de la mà de l'arquitecte de la diòcesi, Bernardí Martorell, el qual treballava a la Sagrada Família de Barcelona. Cal dir que és un lloc de fàcil accés, hi pot arribar amb vehicle i es pot aparcar perfectament. I per accedir a l'interior cal contactar amb Turisme del Consell Comarcal del Solsonès, però no us ho deixeu perdre i segur que ho agraireu. I bé, ja que estem en juliol, amb calor, la dita d'avui ens diu, i referent temps antics, el juliol ni dona ni caragol. I un altre diu, però col, caragol i dona, tot l'any són bona. Així que hi ha dites per totes menes.
Agafeu la que més
us convingui.
Gràcies, Joan.
Molt bé, adéu.
Doncs apa, que arribarem ja a la una, busquem les senyals horàries, la darrera hora informativa, i després obrim les escapades de COPE amb David Velasco, avui des d'Andorra, parlant de propostes de cara al teu temps de lleure.